5 minuts i seran 7:45. Salutacions del Mario Ramírez a les vies de so i de la Blanca Aranyó a la producció. Comença ara mateix el temps d'anàlisi de l'actualitat seguint la ruta electoral d'aquesta campanya. La confrontació amb el govern espanyol ha tornat a tenir protagonisme avui entre els candidats, coincidint amb el 5è dia de campanya. Junts pel Sí ha insistit que la seva aposta és el diàleg amb Espanya i ha evitat entrar en el debat sobre la desobediència. Des del PP es denuncia que els empresaris, segons ha dit el seu candidat Xavier García Albiol, no estan per la independència i, si és així, són assenyalats a Catalunya. I l'exsecretari general de Convergència si a Miquel Roca, un pare de la Constitució, ha fet costat avui a Ramon Espadaler, candidat d'Unió, en un dinar informatiu. Segueix la campanya i nosaltres avui tindrem una persona amb nosaltres que dona suport a la candidatura transversal independentista Junts pel Sí. És el secretari general d'un partit històric, Estat Català, Tomàs Callau. Ens acompanyarà també la periodista i consultora en comunicació, Mònica Costa. Ens posem en marxa. Obrim aquest temps de tertúlia. Saludem Tomàs Callau, com dèiem, que és el secretari general del Partit d'Estat Català i també partidari, dona suport a la candidatura de Junts pel Sí. Senyor Tomàs Callau, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Com estem?
Bona tarda.
Gràcies per la seva presència avui entre nosaltres. També saludem Mònica Costa, periodista, consultora en comunicació o de comunicació. Bona tarda, benvinguda.
Bona tarda i bon setembre.
Això,
comencem
bon setembre.
El curs.
Exacte. En el seu cas, també com a professional i com a mare de família, després de l'estiu sempre hi ha una mica sacsejades.
Sí, sí.
No sé si en el cas del senyor Callau també, ho ha viscut.
També
ha viscut també, en família.
Sí, sí, tant professionalment com amb els nens, sí, sí.
Té fills encara en edat escolar.
Sí, sí, sí. Tres.
Tres, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Doncs això és també un important repte quan s'acaben les vacances.
Sí, sí, comença els tres de cop, sí.
I en el terreny polític, a més, passa que bé, no hi ha hagut vacances per a molts responsables de la vida política, és a dir, això s'ha entrat en precampanya pràcticament a l'agost i en campanya ja hi estem.
Sí, aquest any és una mica especial, com sabem tots, i aquestes eleccions també són una mica especials i, per tant, doncs, al començar la campanya el dia 11, doncs, l'agost ja era precampanya, com hem anat veient tots a les notícies dels mitjans de comunicació, i, per tant, doncs, bueno, aquí estem.
Uh-huh. Jo tinc la sensació que estem en precampanya des de fa un any, o més.
Sí, diuen molts analistes
politòlegs.
L'oficial, sí, les campanyes comencen en la nit electoral, diuen.
Sí, no? Sí. I en aquest cas encara més.
Encara,
no?
Més,
sí.
Potser s'ha donat. Portem dues legislatures curtes a Catalunya, això sí. També fa que la campanya sigui com molt latent, no?, en tot moment.
Sí.
I bé, a nivell global, els demano a tots dos avui, senyor Callau, senyora Costa, una anàlisi sobre com veuen aquestes eleccions. Des de dintre, en el cas del secretari general d'Estat Català, i des de fora, o des de la posició d'observadora, en el cas de Mònica Costa.
Bé, les eleccions són, a veure, no són fàcils, perquè estem en una altra situació, diferent de la que s'havia donat anteriorment. Són unes eleccions que al no fer-se el referèndum de manera oficial, doncs s'ha fet amb aquestes eleccions, i en tot això porten un altre format, han portat una remodelació de la situació, amb canvis fins i tot de noms d'algunes coalicions, com tots sabem, i bé, però ha posicionat molt més de cara a la situació, podríem dir, nacional i de futur del país, ha posicionat ja molt clarament a totes les posicions.
Sí, no hi ha un plebiscit pròpiament, però sí que hi ha plebiscit en el sentit de la necessitat que tenen les candidatures de posicionar-se a favor del sí, sí. Sí i el no a la independència.
Sí.
I
de posicionar-se als partits en relació amb aquests punts. Abans, fa 2 anys només, podia deixar-se aquesta qüestió, la qüestió nacional, per dir-ho d'alguna manera, no? Podia deixar-se en segon terme, podia ser una mica ambigua, però en aquest moment no es pot ser ambigua. S'ha d'estar en una situació molt clara i posar l'opinió molt sobre la taula.
Mònica Costa, quina impressió té?
És que jo crec que estem en una situació complicada. O sigui, ningú en aquests moments pot dir què passarà. Hi ha anys o hi ha eleccions en les que les coses estan més clares, en aquesta no està molt clara, i a més és molt important. Jo crec que també després de les eleccions no quedarà res clar. És a dir, és possible que hi hagi una majoria de partits que estan a favor de la independència, però tampoc crec que sigui que això arrasi. Amb la qual ens trobarem en una situació complexa, tant si no guanyen els partits independentistes com si guanyen. I ens espera, si dèiem que la precampanya portem un any, ens espera un altre any de postcampanya bastant, bastant complexa i interessant. No?
Sí, jo només afegiria amb el que has dit de que en cas de que no guanyin les posicions favorables a la independència, la situació pot ser pitjor encara, perquè el procés recentralitzador per part de l'Estat s'ha vist abastament i bé, continuarà. No hi ha marxa enrere per part dels independentistes, però és que tampoc hi ha marxa enrere per l'altra posició.
Quina sortida hi ha o quina forma de procedir políticament veu viable en un futur? Avui Junts pel Sí precisament defensava el diàleg amb Espanya més enllà del que passi el 27 de setembre.
Hi ha un problema amb el diàleg amb Espanya. És un problema que ve des de molt lluny. Ve de tan lluny com de la independència dels països de l'Amèrica Llatina. I no estic dient cap bestiesa, eh? O sigui, al moment en què les colònies americanes es fan independents, doncs part de l'imperi i de la mentalitat colonial i de l'imperi espanyol de l'època, doncs es va, podríem dir, desfent. Però no passa res a nivell de consciència interna espanyola, perquè bé, com que són colònies d'ultramar, doncs no passa res. Al moment en què les colònies de l'Àfrica, Guinea Equatorial, ex Rio Muni, etc, el Sàhara Occidental i tal, van uns fent-se independents, els altres passant al Marroc, també va desfent-se l'imperi les engrunes, podríem dir, de l'imperi espanyol, però tampoc passa res, perquè no passa res dintre la península i dins del territori europeu, però en aquest moment Catalunya està dins del territori europeu i això és molt més greu. I encara la possibilitat de diàleg és molt més difícil, molt més difícil, perquè per mi hi ha un problema de mentalitat colonial. Jo he estat moltes vegades a Castella, Galícia, Madrid, etc. I és una mentalitat una mica diferent en aquest aspecte. O sigui, la mentalitat d'imperi encara persisteix en molts sectors. En canvi, aquí no. Aquí es va perdre abans de Cuba i Filipines i tal.
Vostè i molts independentistes ho veuen així. El que passa és que segurament molta gent, fins i tot també gent independentista potser, ho veu d'una altra manera, perquè
sí,
també
clar,
hem de dir que Catalunya no és el mateix que els països d'ultramar, en aquest sentit. També és veritat que hi ha uns segles de, sigui confederació, sigui història comuna, encara que hi hagi hagut males relacions.
Sí, el que passa és que també s'ha magnificat molt la unitat i s'ha, podríem dir, s'ha igualit una mica les discrepàncies. Hi ha hagut moltes discrepàncies que han sigut molt claus, molt claus. I bueno, per posar dos exemples, però només, el fet dels monopolis comercials amb Amèrica Llatina, dels ports que tenien els monopolis, no eren mai els ports mediterranis, per exemple. Uh-huh. O, per exemple, als anys 30, la llei de contractes de Conreu.
La història, evidentment, juga i sabem que des de les visions diferents hi ha uns fonaments que també ens han portat fins aquí. No és fàcil. Però, en tot cas, el moment present és el que tenim.
Sí, és que estem en una situació una mica esperpèntica, no? És a dir, unes eleccions al Parlament no és la millor manera de decidir si volem o no volem una independència. La gent, quan va votar unes eleccions al Parlament, va votar un programa polític. No va votar si vol independència o no. Per això ha d'existir un referèndum, que no ha sigut possible. Però ens trobem ara en unes eleccions on hi ha uns partits on no tenen ni programa polític, perquè Junts pel Sí el seu programa polític s'acaba en volem la independència, però està allà, hi ha plantejaments de dretes, d'esquerres, del centre, de tot tipus allà dintre.
Ara li preguntarem al senyor Callau.
Per primer cop ens trobem amb uns, que hem de votar un partit polític que no té un programa, com per dir, és que no l'han complert. L'únic que li podem dir que no ha complert o que ha complert és si aconsegueix o no aconsegueix, o ha lluitat o no ha lluitat per la independència. Llavors, són unes eleccions molt, molt estranyes en aquest sentit, no?
Diguem-ne excepcionals, uns poden dir estranyes, com la senyora Mònica Costa, altres poden dir que són les eleccions substitutives del referèndum perquè no hem pogut fer referèndum. Aquí hi hauria diferents visions.
Sí, com sempre hi ha diferents visions, i això és normal perquè la societat...
És plural, per això votem, també.
Però a tot arreu és plural. Sí. Però, bueno, és evident que en el cas de Junts pel Sí, doncs hi ha alguns punts que són molt claus, com el de les comunicacions, per exemple. L'altre dia, per exemple, aprofitant la premsa, hi va haver tot el tema de la carretera del Perelló, per exemple. Sí, la carretera del Perelló, algú hi vol anar per allà i pot anar-hi.
Però 340,
sí,
parlem, eh?
Sí, en quart sí. Nacional, un altre 340, sí, que depèn sí. De l'estat, no?
Sí, sí.
I bé, qualsevol recorregut entre l'Ametlla de Mar, per exemple, i l'Aldea, passant pel Perelló, doncs és dos carrils, un d'anada i un de vinguda. I dius, a veure, això és impossible, que amb el volum de trànsit que hi ha aquí, el volum de camions que hi ha i el volum de circulació que hi ha, vagin només amb dos carrils. La situació de l'eix mediterrani, ja en temps dels romans, ho comento perquè en temps dels romans, amb les vies augustes, deien, bueno, passem pel recorregut més fàcil, que sigui més ràpid i que, a més, pugui portar una quantitat d'avantatges econòmiques millors. Per anar des de la península ibèrica a Europa, en aquell cas a Roma, evidentment, perquè era el centre de l'imperi, doncs la millor via era passar pel Mediterrani. Per aportar qualsevol mercaderia des d'Andalusia a Múrcia cap a Europa és el Mediterrani. I l'eix mediterrani és bàsic. I això penso que no és una qüestió independentista només, és una qüestió de lògica, no? Uh-huh. I bé, no hi ha pressupostos aquest any altra vegada. Uh-huh.
Avui parlem amb Tomàs Callau, que a més de ser secretari general del Partit d'Estat Català és historiador. Ho poden intuir els oients, està apel·lant a la història per entendre algunes de les claus del que està passant ara a Catalunya. També, però, senyor Callau, i també senyora Costa, hi ha una història recent, el que han passat aquests últims anys pel que fa a les relacions Catalunya-Espanya, perquè vostè creu, senyor Callau, i també a Mònica Costa digui la seva, que és un problema d'incomprensió cap a Catalunya, d'intent de recentralització els últims anys, com diu vostè, de voler anul·lar els drets nacionals de Catalunya, el problema que ens ha portat fins a aquest moment, com diuen també molts independentistes?
Jo penso que sí. Hi ha hagut un intent de recentralització perquè és l'única manera de configurar una nació que no s'ha configurat. La nació espanyola no existeix. Hi ha un intent que té una certa viabilitat al moment de començament de l'imperi, amb Carles I i Felip II, i després hi ha una altra trentena en un moment donat, que és el 1808, amb la guerra contra el francès. Però aquest moment, i lo de la guerra del francès, cal també tenir en compte de que és una lluita contra, i si llegim els textos de l'època, és contra l'invasor, contra el que intentarà colonitzar, contra tal.
França volia envair tota la península.
Sí, i fins i tot, si convé, farem guerrilles, etcètera, etcètera. I dius, bueno, doncs quin problema hi ha amb que un altre país et vegi a tu com a colonitzador?
En tot cas, senyor Callau, també és cert que molta gent i molts catalans també entenen que hi ha una nació o un poble que es diu Espanya. Vostè legítimament pot pensar que no existeix, o almenys històricament.
Jo penso que s'ha intentat de fer, però que no s'ha acabat de fer. I si no, no ens trobaríem amb la situació en què ens trobem. O sigui, tots els pobles...
Que pot ser un poble de nacions, pot ser un poble plurinacional, com diem moltes vegades, o...
O qualsevol altra estructura, però el que no pot ser és que nosaltres ens trobem al 2015 amb una situació que hi ha població d'alguns territoris concrets, com pot ser Catalunya o com pot ser Euskadi, per exemple, amb què no es troben a gust. Per tant, alguna cosa hi ha, que s'ho preguntin. Què ha passat aquí? Per què no ha funcionat aquesta cohesió nacional que, per exemple, a altres països ha funcionat.
Com ho veu, Mònica Costa, tot això del poble espanyol, de les relacions als últims anys entre Catalunya i Espanya?
Jo crec que sí que existeix la nació espanyola, però potser Catalunya no hi és. Vull dir, jo els amics que conec de Madrid, de Castella, de, fins i tot d'Andalusia, tal, ells sí se senten de nació espanyola. És a dir, la nació espanyola sí que existeix. Una altra cosa és que aquesta nació espanyola inclogui o no Catalunya.
Històricament ha inclòs Catalunya.
Ha inclòs Catalunya, sí, però com a sentiment. Vale? Llavors, jo crec que el que sí que ha passat en aquests últims anys és que s'ha despertat aquesta... Durant molts anys, durant la transició, els catalans, molts anys, molts catalans s'han sentit còmodos sentint-se catalans i espanyols. Vale? Estava com equilibrat. I ara han passat una sèrie de coses que ha fet que això s'ha desequilibrat. I la gent cada vegada hi ha més gent que no se sent espanyola o se sent molt més catalana que espanyola o no se sent còmode sentir-se català i espanyol. I Espanya no ha sabut gestionar-ho, no ha sabut què fer amb aquest canvi de paradigma, amb aquest canvi de situació.
I en lloc d'escoltar
el poble, de buscar maneres d'articular-ho, el que ha fet és un moviment encara més centralitzador, que el que ha provocat és un increment d'aquest malestar de no sentir-se bé amb la sensació de català i espanyol.
El que passa és que també el sentiment català de no sentir-se còmode dins d'Espanya, en una part de la població catalana més o menys significativa, actualment sembla que més significativa, ja venia d'abans del recurs contra l'Estatut, per exemple.
Sí, sí, evident.
I d'abans de l'actual democràcia, fins i tot.
Evidentment, jo amb el tema de la mala gestió coincidiria exactament amb ella. Hi ha hagut una mala gestió per part d'Espanya per moltes raons. O sigui, històricament, quan hi ha la Revolució Francesa, el que fa el govern espanyol de l'època és oposar-se a la Revolució Francesa. El moment en què hi ha la Il·lustració, s'oposa a la Il·lustració. El moment en què hi ha la Reforma, s'oposa a la Reforma i creen una contrareforma. El moment en què hi ha una burgesia que entra en un procés liberal, etc., estan en contra d'aquesta burgesia i li impedeixen arribar al poder, el poder que en aquell moment encara no està repartit entre executiu, legislatiu i judicial. Però aquesta mala gestió després té unes conseqüències. I no ho sé, evidentment, no, les coses no passen, perquè sí, no és la primera vegada que passa això, és veritat. És veritat, si nosaltres ens fixem en l'època en què el comte d'Espanya, que es diu així, és capità general de Catalunya al segle XIX i empresona molta gent a la Ciutadella i els penja, en aquell moment està passant alguna cosa a Barcelona. No està la gent contenta. El moment en què als anys 30 hi ha tot el procés contra el govern de la Generalitat i els tanquen al vaixell Uruguai, alguna cosa passa aquí que hi ha un descontent. No és la primera vegada a la història que passa això.
Sí, sí. No, això que diem i que jo els hi plantejava no és incompatible amb el que ha passat els últims anys. Segurament és un cúmul de raons i també, doncs, com dèiem, el sentiment des d'aquí avui, quan d'aquí a un minut i mig seran 7:45, parlem en el Mirador de l'Actualitat amb el secretari general d'Estat Català, partit que dona suport a la candidatura Junts pel Sí, Tomàs Callau, i amb la periodista i consultora de comunicació, Mònica Costa. Una pregunta abans es referia Mònica Costa a Junts pel Sí i al seu programa, que alguns diuen que no existeix. Vostè què hi diu quan li pregunten si Junts pel Sí té programa?
Hi ha programa. El que passa és que, bueno, en aquest cas hi ha hagut
un programa excepcional, podem dir.
Hi ha hagut
dir,
un programa diguéssim. Excepcional,
però
sí, han sigut en tots els partits. O sigui, tothom diu, o sigui, tots els partits diuen als altres, bueno, però és que volem programa. I tots tenen programa excepcional, perquè, si no, digui'm a veure quin programa té el PP o Ciudadanos, que no sigui excepcional, perquè estem en un moment excepcional.
El que passa és que als ciutadans els preocupa la situació d'atur,
home,
la sanitat...
Evidentment, i això ens preocupa a tots.
I això... Segur que els de Junts pel Sí també, eh?
Evidentment.
No entrem ara
no tenim cap interès en que hi hagi una situació social greu al nostre país, perquè això no beneficia a ningú, ni econòmicament, ni socialment, ni políticament, ni de cap manera, és que no.
Mm-hmm.
Aquests últims anys hi ha hagut com una sortida o l'emergència, no, de diferents tipus o de diferents formes de partits que fins ara no estàvem acostumats, no? Mm. Parlem dels Podemos, per una banda, que articulen tot el malestar de la crisi econòmica
la
i que són partits amb un fort component social, i per altra banda tots aquests partits que són més cap a la banda independentista, Junts per Sí, que és una barreja de partits independents de tot això.
Independentistes.
En el moment quan va haver-hi les eleccions municipals, el debat el va acaparar el tema social, no? I, en canvi, ara està, evidentment, acaparant el tema independentista. Hi ha partits tipus Podemos i una mica els socialistes que intenten de tant en quant a veure si poden posar un altre tipus de discurs. Però no hi ha lloc, no hi ha lloc a cap discurs que no sigui aquest.
Això segurament pot beneficiar Junts pel Sí, pot beneficiar Ciutadans o el PP, que són clarament
antiindependentistes.
Sí, fàcil.
Per què doneu suport i no esteu a Junts pel Sí?
Directament estat català, els
sí,
partits...
No és una qüestió, no és una qüestió nostra, en aquest cas. O sigui, hi ha una coordinadora i una cohesió de forces que han decidit una llista, etc. Nosaltres estem per coherència amb aquest sector i estem dintre també d'una plataforma que és la del Fossar de les Moreres, que vam tenir, per cert, un acte al Fossar l'11 al matí.
Divendres passat, sí.
I que bueno, hi havia doncs unes 6.000 persones o 7.000. Bé, nosaltres estem allà per posició, o sigui, per posició ideològica. Hem estat català, si voleu, després faig un petit...
Sí, ara li volia preguntar precisament. Sí.
Doncs és un partit que té 5 punts de partida, 5 punts programàtics bàsics, fundacionals, i un d'ells que és un partit independentista. Evidentment, nosaltres en cap moment podíem estar en cap altre partit, tot i que la Comissió Global... La comissió amb la de Fossar de les Moreres havia donat, o sigui, dona suport tant a Junts pel Sí com a la CUP, qualsevol vot que sigui independentista. Mm-hmm. Vull dir que tampoc és que nosaltres estéssim...
Per tant, hi ha militants d'estat català que podrien votar la CUP i altres Junts pel Sí. Vostè personalment dona més suport a Junts pel Sí. Mm-hmm. Bé, abans d'entrar en la qüestió que volia plantejar el senyor Callau sobre estat català, només una pregunta sobre l'escenari que es pot dibuixar després del 27 de setembre. Junts pel Sí té en el seu programa un full de ruta de 18 mesos cap a la independència, sigui amb una declaració unilateral, sigui d'una altra manera... Com veu vostè la viabilitat? Estan segurs que creuran la viabilitat de la independència, si no, clar, no donaria suport a Junts pel Sí.
A veure, una cosa és que tu vegis la viabilitat d'allò, i l'altra és que pensis que allò és fàcil. No és fàcil. I, per tant, doncs, bueno, continuarem avançant tot el que es pugui amb aquesta línia, amb tots els suports que siguin possibles.
A nivell parlamentari, creu vostè que es pot fer una bona acció amb una majoria absoluta Junts pel Sí CUP, per exemple?
Sí, per exemple. Acabat. Sí, això és una qüestió que té diferents etapes i que, a mesura que s'aniran passant en aquestes etapes, anirem bé en la viabilitat immediata o més lenta. Però, de tota manera, dins de la legalitat espanyola, ja que es parla molt, molt darrerament a la premsa, als mitjans de comunicació sobre la legalitat espanyola, és difícil de fer res més, d'arribar a la independència, per exemple. En un procés pactat, etc. Més que res perquè bueno, les condicions són les que són. Canviar, si és amb una Constitució espanyola, canviar la Constitució té unes xifres, i aquestes xifres no es pot fer sense aquestes xifres, i és molt inviable, o sigui, és impossible.
Que un canvi de la Constitució espanyola doni dret a Catalunya a decidir
exemple,
el seu propi... Per exemple.
Per exemple. En acabat, clar, arribarem a un punt en què el Parlament és el que decidirà, sí, penso jo, penso jo.
Que si no, es declara
que no estic a les llistes.
No. Si, pot dir com a ciutadà, com a votant.
I han acabat, doncs bé, una d'ui, per mi és possible.
Bé, doncs queda dit la viabilitat de la independència. Algun comentari, Mònica Costa, sobre les dificultats que segur que vostè també comparteix, això?
Sí, seran moltes les dificultats i jo crec que serà un camí molt difícil, perquè és un cas, jo crec, que bastant excepcional, fins i tot dintre d'Europa. És veritat que hi ha hagut declaracions d'independència o països, no?, que s'han creat nous, però és a les zones balcàniques i era fruit una mica de...
Les repúbliques bàltiques, recordem-ho, de la Unió Soviètica.
De quan Iugoslàvia, que era un cúmul de nacions, es va... No? L'imperi austro-húngar. Llavors, aquí serà molt difícil. Jo crec que és que s'obre una immensitat de dubtes i d'incerteses, no?
Bé. Jo, en aquest aspecte, només volia afegir una cosa, com a historiador. Al segle XIX hi ha textos que diuen hi ha imperis que estan en descomposició. Els imperis no tenen futur i no tenen futur durant el món proper. I, en canvi, quan es parla amb aquests textos d'aquests imperis, s'està referint a l'imperi austro-hongarès que documentaves abans, però també s'està referint a l'imperi turc i a l'imperi espanyol.
El que passa és que ara els que creuen en una Espanya unida no parlen d'imperi, no?
Molt bé.
Ja ens entenem històricament.
No, ho dic com a referència, que sí, la referència ve de bastant lluny. Després, a partir d'aquí hi ha moltes declaracions d'independència d'alguns partits, no només a les èpoques darreres amb la Guerra Balcànica i tal, sinó que des de la declaració a l'Amèrica del Nord, als Estats Units actuals, que és una declaració d'independència, el rei...
Independència del Regne Unit,
sí,
en aquest cas.
El Regne Unit el que diu és que aquests estats, encara que estiguin junts, diu les declaracions del rei contra els independentistes nord-americans, diu, vosaltres, ni que aquestes colònies, ni que aquests nous estats estiguin junts, que seran després els Estats Units futurs, els que nosaltres coneixem, no tenen cap futur. No tindran cap futur ni econòmic, ni polític, ni res. En cap bé, passen els anys i veiem que els Estats Units, jo no és que sigui un gran forof als Estats Units, però veiem que és un país gran, que té una potència econòmica, política, etc., innegable, fet a partir d'una declaració d'independència. Igual que això, podem dir molts altres països d'Europa. Si veiem, per exemple, la separació entre Suècia i Noruega, per exemple.
També, i podríem parlar, no diguem, de molts països africans també que s'han independitzat. Bé, avui parlem amb Tomàs Callau, secretari general del Partit Estat Català, que dona suport a la candidatura de Junts pel Sí, i també amb la periodista i consultora de comunicació Mònica Costa. Parlem d'Estat Català, ni que sigui breument. Estat Català és, segons les informacions de què disposem, el segon partit polític més antic d'Europa. Ja existia...
Independentista. Sí.
Ah, independentista.
Jo només diria que per quedar-me amb les dates, que sempre són importants. El Sinn Féin és el partit més antic independentista de l'Europa Occidental. Es va fundar el 1905 a Irlanda. Després, bueno, va haver tota la situació en què la República és la Irlanda actual que coneixem i la zona del nord, els sis comtats, doncs, són...
Integrada en el Regne Unit, ja ho sabem, sí.
Doncs, bueno, aquest va ser el primer país i va tenir una influència bastant clara amb la fundació d'Estat Català al 1922. Després, bé, quan parlem de partits d'aquí a Catalunya, jo diria que és el més... Jo no sé, em pot rectificar si m'equivoco, però em sembla que és el més antic, perquè Unió Democràtica de Catalunya, que és un partit antic, per exemple, doncs és un partit que es funda 9 anys després, el 1931. Per tant, bueno, hi ha una història. Hi ha una història. 93 anys que ha donat per molt perquè és també un reflex del que ha anat passant a Catalunya.
I com definiria vostè el Partit d'Estat Català? Com un partit independentista, obert, d'esquerres,
sí,
de centre,
moment,
transversal?
Al moment de la seva fundació té 5 punts bàsics. Un que és un partit republicà. Fa 93 anys dir això era una qüestió innovadora, podríem dir, perquè hi havia molts partits desmonàrquics i pocs republicans. N'hi havia, evidentment, però no n'hi havia molts. En cap d'or, bueno, era un partit republicà perquè ells pensaven, doncs, que els fundadors d'aquella època, tan coneguts com el Francesc Macià, que va ser després president de la Generalitat,
sí,
o el Ventura Gassol, que va ser conseller, no? Doncs bé, aquestes persones pensaven en aquella època que el millor que hi havia per a Catalunya era una república catalana. Després era un partit independentista perquè pensava que no hi hauria manera, si agafaven aquesta via, manera d'entendre's amb el govern espanyol de torn, que en aquell moment doncs era el d'Alfons XIII, amb la monarquia d'Alfons XIII. Això que fa 93 anys pot semblar bastant actual, perquè en aquest moment estem tornant a parlar sobre si ens entenem o no ens entenem, anem a Espanya, si volem una república o no, si volem una república catalana, o sigui, estem girant sobre el mateix, i en aquest aspecte penso que l'estat català en aquell moment va ser un precedent del que després doncs hem anat debatint i reflexionant. També va ser un partit, en aquell moment de la Fundació, un partit interclassista, progressista, que volia la justícia i el benestar dels ciutadans de catalans i catalanes, no? I l'última cosa és que era un partit insurreccional. I això en aquest moment pot semblar sobtant, però l'any, o sigui, fa 93 anys enrere, doncs era una cosa normal, perquè un any després de la seva fundació va venir la dictadura de Primo de Rivera i van passar a la clandestinitat. O sigui que, clar, d'alguna manera s'havia de lluitar.
Insurreccional, el sentit, aquests conceptes no s'utilitzen tant ara, però el sentit de transformador, no?
Sí, sí, sí.
De canviar l'estatu quo.
S'havia de canviar, s'havia de canviar.
Quin sentit té l'existència actual d'estat català en un panorama de partits polítics que és ben diferent dels anys 20 o els anys 30?
Bé, en aquest moment és una referència, és una referència històrica.
Vostè creu que ha de seguir existint, encara que no tingui representació parlamentària, ni gairebé ni regidors?
Sí, jo penso que sí, perquè és una referència històrica, i perquè és, si qualsevol persona segueix una mica l'itinerari d'aquests 93 anys, veu el que ha anat passant a la història de Catalunya, veu les contradiccions, els dubtes, si nosaltres serem legalistes o no serem legalistes, si nosaltres encaixarem o no encaixarem, si nosaltres tot això ho veiem reflectit en moltes coses que han anat passant a la vida d'estat català.
I pot dir vostè, com a secretari general d'aquest partit, que no descarta en un futur, sobretot si hi hagués una independència, integrar-se en una altra formació més gran, com pugui ser Esquerra o l'hereva de Convergència, que no sabem si es dirà Convergència?
No ho sé, tenim algunes diferències amb alguns partits, més que res perquè no són tan programàtiques, podríem dir, sinó que són determinis, de temps. Nosaltres ja pensem que s'ha acabat aquesta època de dir, bueno, ens entendrem perquè amb ells el benefici a nosaltres també. Segurament que a ells, jo personalment penso que a ells els interessaria que nosaltres no hi fóssim. Perquè és el que comentava ella, potser hi ha una consciència espanyola a Espanya, però aquí no, o no n'hi ha gaire. I possiblement els aniria millor amb ells que nosaltres no hi fóssim, i nosaltres també.
Avui ens ha acompanyat Tomàs Callau, secretari general del Partit d'Estat Català. Algun últim comentari, Mònica Costa, del que hem estat sentint? Hem après molt d'història avui.
Sí, no, cap comentari.
Doncs bé, en tot cas, veurem com evoluciona el panorama polític, perquè és el que dèiem, amb la candidatura Junts pel Sí, tampoc sabem molt bé quin serà el futur de Convergència i Esquerra.
Com a mínim no ens avorrirem.
No.
I de partits més petits com Estat Català veurem, perquè potser hi ha alguna sorpresa, no? I ressorgeixen.
Mentre no s'aconsegueixi la independència, doncs, clar, Estat Català ha d'estar-hi.
En tot cas, el nom d'Estat Català surt en les noves propostes de Convergència de fa uns anys, l'Estat Propi, no? És una mica això, un Estat Català. Els qui defensin un Estat Propi estan defensant un Estat Català. Moltes gràcies per la seva presència entre nosaltres, senyor Tomàs Callau, avui representant Junts pel Sí. Algun desig per a les eleccions i pels propers mesos?
Doncs bàsicament que es vagi a votar i que, evidentment, doncs, les persones que voten per la seva vida, pel seu futur, per les seves condicions econòmiques, etcètera, etcètera, però també per la dels seus fills, jo penso que és una opció millor que no l'altra.
doncs, a votar amb llibertat, i els que vulguin la independència, doncs, també que votin, i veurem què surt. Gràcies, Tomàs Callau, gràcies, Mònica Costa. Fins una propera ocasió. En sentit neutre, com sempre diem, que hi hagi sort, que hi hagi participació a les eleccions. Adéu-siau, bona tarda.
Adéu.
Són les 8, fins aquí el Mirall.